Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, on avui dedicarem una estona a parlar de la Reial Societat a la final de Copa abans de visitar el Camp Nou. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bé, Ballori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Barça farà un nou referèndum per l'Espai Barça.
És notícia de La Vanguardia i de Mundo Deportivo. El pressupost s'ha disparat dels 600 milions d'euros inicials als més de 800 d'ara. És una decisió que ha de passar per junta directiva, però la idea del Barça és fer aquest referèndum abans de l'estiu.
Ronaldinho retingut al Paraguai.
Sí, tant ell com el seu germà Roberto de Assis estan retinguts a un hotel d'Asunción, al Paraguai, la capital del Paraguai, tot després de presentar, atenció, passaports falsos. S'espera que declarin a les properes hores.
La Reial Societat, finalista de Copa 32 anys després.
Va tornar a guanyar el Mirandés 1-0 i el supera per un global de 3 gols a 1. Ara espera rival que sortirà del Granada Athletic Club de les 9 de la nit, el Nuevo Los Cármenes, amb victòria per la mínima del conjunt basc del primer partit.
Actualitat de l'Espanyol.
A 3 dies de jugar Camp d'Osasuna, Mar Roca segueix treballant al marge del grup. I atenció, una dada per l'esperança. L'últim equip que es va salvar sent el més golejat de primera és l'Espanyol, temporada 2015-2016.
Abrines rescata la victòria pel Barça de bàsquet.
Amb un més 4, supera el conjunt blaugrana l'Alba de Berlín, 80-84, en un mal partit del Barça. És el triomf número 21 del conjunt blaugrana a l'Eurolliga, empat amb el Real Madrid a la segona posició a falta de 7 jornades pel final. Avui arrenca la Copa de la Reina a Salamanca amb l'Espar City Lífon i Girona i el Cadí la Seu com a representants catalans.
I atenció a aquesta, que és d'última hora, suspeses les competicions europees d'hoquei patins.
Sí, ho acabem de saber. El Comitè Europeu posa fre, de moment, tant a la Champions com a l'Europa Cup. A equips afectats a la Champions, màxima competició continental, Barça, Reus i Noia. I a la segona competició europea en importància, Voltregà, Caldes i Igualada. Tot, òbviament, per l'afectació del coronavirus.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i quines són avui, Albert, les enquestes a EsportsCope.
Enquestes a través de Twitter, som @EsportsCope. Enquesta Barça. Preguntem avui en què s'equivoca Eder Sarabia, que recordo és el segon d'aquí que se tien a la banqueta del Barça. En què s'equivoca Eder Sarabia després de aquest vídeo viral, li han llegit els llavis amb el que va succeir al Santiago Bernabéu. Tres opcions. S'equivoca en la forma, s'equivoca en el fons, o no s'equivoca en res. Què opineu? Doncs bé, a aquesta hora, 3 de la tarda i 8 minutets, l'opció més votada, amb un... D'on anem avui al percentatge primer? 85% dels vots, Eder Sarabia... Una salutació, Eder Sarabia, de cognom il·lustre. No s'equivoca en res. Segona opció, però clar, queda tan lluny. En la forma, 12% dels vots. I ja el 3%, o els del 3%, en el fons s'equivoca Eder Sarabia. Recordeu que tenim entrada doble pel Barça Reial Societat, sorteig que farem demà divendres. Següent finestra, enquesta Espanyol. Atenció, en cas de no jugar a Marroca, que ja us dic que seria un petit gran miracle que jugués davant Osasuna, qui ha d'acompanyar David López el diumenge al migdia? Tres opcions. Víctor Sánchez, Ander Iturraspe, Pol Lozano. Tot molt igualat, perquè en la primera opció guanya Víctor Sánchez a estret marge. 45% dels vots per Víctor Sánchez, 43% per Pol Lozano, ja relegat a l'última opció, Iturraspe amb el 12%. Recordeu, proper partit de l'Espanyol a casa, Espanyol a la vés, aquí tenim entrada doble. Ens heu de seguir, ser seguidors del programa Twitter, @EsportsCope, heu de retuitejar alguna de les enquestes que anem proposant dia rere dia, heu d'opinar, òbviament, i heu d'estar atents a la ràdio per, com és el cas de demà, amb l'entrada doble pel Barça, Reial Societat, fem el sorteig. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts clavats de les 3 de la tarda. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori, la pilota ja roda EsportsCope. Si dudas en una jugada, se pide el VAR. Berti o falso. Y si dudas de tu seguro, pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en verti.es y consíguelo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Boom, boom, boom. ¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
El protagonista mediàtic de la setmana al Barça no ha estat ni Bartomeu, ni Setién, ni Messi. Ha estat Éder Sarabia. Les imatges del segon de Setién despotricant d'alguns jugadors o d'algunes accions durant el Clàssic tenien un atractiu evident que els mitjans han o hem exprimit al màxim. Sarabia no va fer al Bernabéu res diferent que no hagi fet altres dies o en d'altres equips. També és veritat que quan ho fas al Barça el tema adquireix una altra dimensió. Segurament s'excedeix en la forma, però crec que en el fons la majoria de culers estaran d'acord amb ell. Per mi, el seu comportament és anècdota. El que ja no em sembla anecdòtic és que el club li recomani que es moderi. Un exemple més de la sobreprotecció del vestidor.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Obrim amb l'actualitat Barça, que avui es presenta en tres esferes diferents. Tenim informació patrimonial, tenim informació esportiva i també de successos. La patrimonial té a veure amb l'espai Barça. Publiquen avui el Miguel Rico a Mundo Deportivo i el Joan Jupallàs a La Vanguardia que l'espai Barça s'haurà de sotmetre novament a referèndum, bàsicament perquè el pressupost s'ha disparat. Ha passat dels 600 milions inicials a anar-se'n per sobre dels 800 i el model de finançament també canvia molt. Així que el tema és, com diu l'article 13 dels Estatuts del Barça, una qüestió d'especial transcendència i, per tant, haurà de ser sotmès a referèndum. La informació la podem confirmar aquí a Esports Cope i podem afegir també que, segons fonts del club, el tema ja es va tractar a les juntes delegades dels mesos de desembre i gener, a iniciativa del president, de Bartomeu, i que la decisió final l'ha de prendre la junta directiva. La propera junta directiva del Barça no està fixada encara perquè estan, com sabeu, pendents de l'auditoria externa encarregada pel tema de les xarxes socials i els moviments econòmics per sota dels 200.000 euros. Però la junta està prevista que es celebri durant aquest mes de març. La idea és que el referèndum sigui abans de l'estiu. El club espera que el soci sàpiga distingir entre el que és un projecte vital pel futur del club a nivell de confort, però també a nivell d'ingressos, i la situació esportiva que es doni en el moment de la votació. I sobre el nou model de finançament, el que ja se'ns explica també des del club és que no posarà en risc ni el patrimoni ni la salut econòmica del club, perquè les línies de crèdit aniran molt vinculades als futurs ingressos derivats del propi espai Barça. Les obres que estan en marxa a les rodalies de l'estadi seguiran amb normalitat, però la grossa, la de l'estadi del Camp Nou, no arrencaria fins que no es celebrés el referèndum. Comentem aquesta informació que dona i també la situació al voltant de l'espai Barça amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Vingem.
Bé, tenim a la vista nou referèndum, no? El motiu principal és que el pressupost es dispara, no? Dels 600 milions pressupostats inicialment per l'espai Barça, ens n'anem ja actualment per sobre dels 800 i això ho ha de tornar a provar el soci, clar.
Sí, clar, les circumstàncies han canviat radicalment. Hi ha articles als estatuts, crec que es comptaven el 13, que contempla aquesta possibilitat. En el seu moment, el Víctor Font crec que va ser el mateix dia que va haver el dia de Nadal amb la premsa, al mes de desembre. Ell va fer una roda de premsa demanant aquest referèndum, que el club en aquell moment no va contestar, no va fer cap comentari, ha estat ambigu durant un parell o tres de mesos, però ara la majoria de la Junta està a favor de ja no utilitzar l'eina de l'assemblea extraordinària per aprovar aquest finançament de l'Espai Barça, sinó convocar l'assemblea perquè l'assemblea convoqui el referèndum i siguin tots els socis els que participin.
A més, expliques també, Miguel, en aquesta informació que el club ja té feina avançada, perquè recordem que aquell pressupost inicial dels 600 milions es dividia en tres parts: 200 milions al nom de l'estadi, 200 milions via finançament i 200 milions per recursos propis generats pel club. Clar, quan el pressupost es dispara per sobre dels 800 milions o el finançament, serà bastant diferent.
Sí, el finançament sembla ser que han trobat un fons d'inversió que és Goldman Sachs i s'afegeixen bancs catalans com la Caixa o el Sabadell i crec que també el Santander. La idea és que aquesta gent deixaria uns 700 milions d'euros al Barça, que el Barça hi ha un període de carència i els podria retornar quan tots aquests ingressos extras de l'estadi remodelat comencessin a funcionar. Uh-huh. I tinc entès que la xifra a tornar seria de uns 800 milions.
Uh-huh. Sembla que aquest referèndum es farà a l'estiu, abans de l'estiu, Miguel, i que després a mi també em consta, això ja no és informació, et demano l'opinió, em consta que al club hi ha certa preocupació perquè la gent, quan vagi a votar, sigui capaç de distingir entre el que ells consideren o el que és un projecte de club molt important a nivell patrimonial, per ells vital pel futur del club, de la dinàmica esportiva en la que ens podem trobar aleshores. No sé si el soci serà capaç de fer-ho, però en aquesta disjuntiva es trobarà la Junta.
Bueno, ho hauran d'explicar, no? Tenen temps per explicar-ho i explicar, això sí, amb mirar d'explicar-ho bé, perquè no hi hagi aquestes confusions.
El tema és que el 2014 el soci va votar l'Espai Barça en referèndum, el va aprovar, amb la promesa de començar el 2017, les obres grans. Estem al 2020 i l'única cosa que hem vist de moment, Miguel, és com el mini Navaterra, com s'ha construït l'estadi Johan Cruyff, és a dir, que ja entenem tots els problemes que hi ha, de permisos, l'Ajuntament, els veïns, però és un tema que s'ha dilatat molt en el temps, eh?
Sí, són 6 anys ja.
Sí, sí.
I en 6 anys la vida és totalment diferent. Mm. I també els números són totalment diferents i, clar, l'increment és tan i tan considerable que el normal és que es passi per un altre referèndum de la mateixa que ho va fer fa 6 anys, que ara hi torni.
Perfecte. Miguel, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Els successos. La crònica de successos avui té a veure amb un mite del Barça, ambaixador del Barça, que està en dificultats. Què passa amb Ronaldinho? Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs que Ronaldinho i el seu germà han passat la nit retinguts sota custòdia policial a un hotel a Lambaré, als afores d'Asunción, a Paraguai, on estaven allotjats. S'ha de decidir si són detinguts per haver entrat a Paraguai amb passaports falsos. Sí que ha estat detinguda una persona que els acompanyava, Will Montes Sousa. De moment, Ronaldinho i el seu germà ja han estat traslladats aquest matí d'avui a Paraguai al Departamento del Crimen Organizado per declarar a primera hora, però ahir ja van respondre a la Policia Nacional. Els passaports falsos, que ja circulen per internet, tenen nom i fotografia de Ronaldinho i Roberto, però els números són d'altres persones i posa que tenen nacionalitat paraguaia. El fiscal de Paraguai, Federico Delfino, en va donar detalls ahir la nit, explica que Ronaldo i el seu germà van sortir de Brasil amb documentació brasilera i que van rebre els passaports falsos un cop aterrat a Asunción.
Estas informaciones que brindó tanto el señor Ronaldo como su hermano, dice que fue un obsequio de personas que lo trajeron acá al país. Podemos decir de que el pasaporte tiene una numeración que pertenece al pasaporte de otra persona. Bueno, primero tiene que someterse a la justicia.
Entiendo, pero por eso usted lo va a retener el tiempo que sea necesario entonces en el país.
Todo lo que sea necesario.
tot el que sigui necessari. Avui ja estan declarant. Ronaldinho i el seu germà han declarat que havien estat convidats a Paraguai per Nelson Belotti, propietari del casino Il Palazzo, que tenien previst presentar avui a Assunció el programa d'assistència mèdica gratuïta mòbil de salut de les niñas i niños en atenció ambulant mòbil per menors de Paraguai. I en aquest event Ronaldinho també anava a presentar el seu llibre Genio de la vida. Ronaldinho, recordem que va tenir retirat el passaport a Brasil per negar-se a pagar una multa per delicte de danys ambientals en la construcció d'una plataforma de pesca. Però segons el fiscal de Paraguai, les autoritats brasileres ja li havien tornat la documentació i l'ex del Barça va ser nomenat ambaixador de turisme pel president Bolsonaro.
A veure com acaba aquesta història. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
I rematem la portada amb l'actualitat esportiva. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça ha treballat aquest matí preparant el partit de dissabte contra la Real.
Sí, segon entrenament consecutiu del Barça abans de jugar contra la Real. Ha estat a les 11 del matí amb tots els disponibles. Jordi Alba s'ha exercitat amb normalitat i els lesionats Sergi Roberto, Ousmane Dembélé i Luis Suárez han continuat al marge recuperant-se. En el cas de Suárez ja el van veure ahir en un vídeo corrents al damunt d'una cinta al gimnàs. A més, avui han pujat 6 jugadors del filial, Moré, Munchu, Araujo, Riqui Puig, Collado i Ansu Fati. Hem de destacar que Araujo ha estat seleccionat per la prellista d'Uruguai pel classificatori del Mundial de Qatar, que es disputarà la finestra FIFA de finals d'aquest mes de març. El Barça tornarà demà a les 11 del matí a Sant Joan d'Espí. Serà el tercer i últim entrenament abans del partit de dissabte de 6:45 de la tarda al Camp Nou. Posteriorment, vora la 1 del migdia, roda de premsa de Quique Setién. Demà l'escoltarem a Esports Cope.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Pausa i anem a Sant Sebastián, que ens espera protagonista.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
En Atiendo con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Equipo Churi Urdin en la final de la Copa del Rey, 18 de abril en Sevilla, 0-1 gana en Miranda, mira el árbitro su cronómetro, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, final, 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 la Real Sociedad, 32 años después y ganando en Miranda de Ebro, regresa una final de la Copa del Rey, Mirandés 0, honor y
sí, la Real Societat efectivament jugarà 32 anys després, que es diu aviat, una final de la Copa del Rei. Espera rival, sortirà del Granada Athletic Club d'aquesta nit, 1-0 pels bascos del partit d'anada. Anem a Sant Sebastián amb l'exfutbolista de la Real Societat i també del Barça, Meo Codro. Meo, hola, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo?
Bien, 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 aquí por San Sebastián, bien. El tiempo no nos acompaña hoy, pero bueno, el bienestar de los que nos gusta la Real, pues bueno, hoy no nos lo quita nadie, ni siquiera el tiempo.
Claro. ¿Has salido a la calle o has tenido que quedarte metido en casa?
No, bueno, he salido a la calle, he ido a hacer cositas y bueno, sí, he percibido un buen ambiente.
Claro, la gente contenta. Hombre, 32 años después, la Real Sociedad en una final de Copa, ¿eh? ¡Buf!
Pues sí, la verdad que sí, y con todos los méritos del mundo, sí. Porque lo que está haciendo la Real este año, la verdad que es digno de al menos felicitarles, y bueno, no solamente en Copa, en la Liga también, la Real está haciendo un año maravilloso, y bueno, pues los resultados están ahí, y a ver en Copa.
Oye, yo creo que no es exagerado decir que ahora mismo la Real igual es el equipo del fútbol español, de la Liga Española, que más bonito juega al fútbol. No lo sé.
Pues yo creo que no estamos, no exageramos si decimos algo así. La Real está haciendo francamente bien, está pues haciendo un fútbol bonito, variable. Ayer, por ejemplo, vimos una Real muy práctica, que se adaptó muy muy bien al partido y las necesidades que requería el partido. Y bueno, otros días, pues bueno, más posesión, más verticalidad. Es un equipo que la verdad juegue como juegue y juegue quien juegue, pues lo está haciendo bien.
Sí, tiene buenos jugadores, buenos peloteros, gente joven, gente con ganas y un buen entrenador, Imanol, ¿eh?
Pues muy bueno. Sinceramente me está sorprendiendo Imanol en lo positivo, por supuesto. Lo está haciendo muy bien y, bueno, conoce muy bien la casa, conoce prácticamente los jugadores desde hace muchos años y bueno, él también es un tipo muy estudioso, muy ambicioso y bueno, pues yo creo que la Real ahora mismo, en estos momentos, para este equipo, pues no hubiese podido encontrar mejor entrenador.
Claro. Oye, a ver qué pasa esta noche en la otra semifinal. Granada-Atlético, el Atlético lleva 1-0 de ventaja del partido de ida. Sería una final vasca, un partido precioso, ¿eh?, para la final de Copa.
Pues yo creo que sí, pero bueno, para hablar de ello hay que esperar que se juegue el partido de esta noche, que es un partido, bueno, va a ser interesante, por supuesto. Atleti pues tiene una ventaja de 1-0, que es una ventaja buena. Lo que pasa es que también por otro lado es abierta y bueno, pues no se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, la gente por aquí, al menos los que yo veo, pues bueno, por supuesto les gustaría una final Real Sociedad de Athletic Bilbao y bueno, pues sería algo casi histórico, ¿no?
Oye, si se da, claro, tú con tu corazón de la Real Sociedad, pero con un hijo, con Kenan, en el Athletic Club, vaya situación, Meo.
Pues vaya situación, pues un problema para mí. Sí, yo la verdad que yo amo la Real. Lo que pasa es que, claro, se han dado las circunstancias de que mi hijo juegue en Athletic de Bilbao. Es una situación complicada, extraña al menos, pero bueno, se ha dado y ojalá esa sea la final. Y bueno, y si se da esa final, pues bueno, vamos a ver lo que va a dar de sí.
Bueno, si se da esa final, si gana la Real, pues feliz por la Real, y si gana el Atleti, feliz por tu hijo.
Pues claro que sí. ¿Eh? En ambas situaciones, pues bueno, hay ventajas.
Bueno, oye, Meo, y el sábado la Real visita el estadio del Camp Nou. ¿Crees que el trabajo que tuvo que hacer ayer, que fue un trabajo grande, le puede afectar, le puede pasar factura de cara al sábado a la Real o no?
Pues yo creo que no, simplemente porque veo el equipo con mucha ilusión, un equipo joven, y siendo joven, con buenos resultados, con mucha ilusión, pues yo creo que el cuerpo y la mente se recupera más pronto. Y encima, pues jugar contra Barcelona en Nou Camp, en estas circunstancias, pues yo creo que si cabe, pues es muy ilusionante, ¿no? Todavía más. Pero bueno, podría algo, pero no creo que va a ser ni mucho menos la excusa. Yo creo que la Real no la va a buscar por ahí.
Partido peligroso para el Barça, ¿eh? Por cómo está la Real, ha ganado la Real, por ejemplo, este año en el Santiago Bernabéu, y por cómo está el Barça, que tampoco está muy fino, que digamos.
No, Barça no está demasiado fino, pero bueno, Barça siempre es Barça y es favorita, por supuesto, para este partido. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con esta Real, porque lo está haciendo muy bien, ya lo hemos hablado, tanto en casa como fuera de casa, e incluso en algún momento, en algunas circunstancias, pues lo está haciendo incluso mejor fuera de casa que en casa. Y sobre los equipos así, digamos, favoritos, o los equipos grandes, también ha dado la talla, ha competido prácticamente con todos los equipos de los grandes, de los llamados grandes de la liga. En algunos partidos ha ganado y bueno, pues seguramente irán con mucha moral ahí a jugar en Barcelona y a partir de ahí, pues yo creo que todo está muy abierto. Y si es un buen momento para jugar en Barcelona y ilusionarse con hacer algo bonito, pues yo creo que es ahora, ¿no?
¿Cómo le ves al Barça desde fuera, Meo, al Barça de Quique Setién? ¿Qué cosas buenas crees que tiene y qué cosas crees que debe mejorar?
Bueno, pues es un cambio, bueno, se ha hecho un cambio. Primero, no sé, a mí me gustaba Valverde, lo estaba haciendo bien a pesar de que ha habido algún tropezón. Ahora pues ha venido Setién con otra forma de ver el fútbol, o al menos en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, pues es lo que le gusta a la gente ahí, ¿no? Que juegue con muchas posiciones, con jugar ahí atrás, con presionar ahí arriba, y bueno, pues en algunos aspectos sí que lo está consiguiendo. Lo que pasa es que los resultados en algún momento pues no ha acompañado, y los resultados ahí sí que pesan mucho, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es muy temprano, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo lleva Quique ahí, un par de meses.
No llega a dos meses.
Pues bueno, hay que darle tiempo, y yo creo que él es un entrenador con ideas muy claras. Donde ha estado pues ha demostrado su capacidad, y bueno, seguramente que lo hará bien ahí en Barcelona también. Aunque es una plaza muy difícil, ¿no? Para entrenar.
Claro, porque tú pedías tiempo, pero ya sabes, Codro, que aquí en el Barça tiempo no hay. Hay que ganar cada miércoles y cada domingo. Si no, pues las cosas se complican, ¿eh?
Pues en Barça puedes tener de todo menos tiempo.
Claro.
Esa es la cuestión, y bueno, pero me imagino los que van a Barcelona siendo futbolista o siendo entrenador, pues que son conscientes de que en Barcelona te van a exigir desde minuto uno, y es lo que está pasando con prácticamente todos, con Quique o con cualquier jugador que ha venido, ¿no?
Oye, voy terminando. ¿Te extraña que el Barça, Luis Suárez está lesionado, te extraña que no tenga un 9-9, como eras tú, por ejemplo, en la plantilla para sustituir a Suárez?
Pues a mí me gustaría ver un 9-9, sí, tipo Suárez, aunque es muy difícil de encontrar uno en el mercado que se parezca a él, pero sí que me gustaría ver, bueno, un jugador de ese perfil, porque bueno, daría, enriquecería el equipo en algunos momentos, ¿no? Y veo que en esos partidos pues hay una necesidad de un jugador ahí de referencia, que sepa jugar de espaldas, que sepa moverse ahí en los espacios y atacar un poco los espacios detrás. Bueno, pues a los que lo han hecho seguramente que tienen las razones por qué han hecho o por qué no han fichado un jugador de ese perfil, pero a veces sí que me gustaría ver un jugador de esas calidades ahí.
Muy bien, Meo, la última. Si tuvieras que recomendarle al Barça que fichara un jugador de esta Real Sociedad, que tú digas, ostras, este al Barça le vendría fenómeno, ¿quién sería?
No lo sé, es muy difícil. La pregunta es muy difícil porque Barcelona es un equipo también muy muy especial, y bueno, lo que pasa es que hay unos cuantos jugadores que sinceramente lo están haciendo muy bien. Uno de ellos es Isaac, el chico con 20 años que tiene unas capacidades enormes, pero enormes. Lo está prácticamente haciendo todo bien, que ataca muy bien el espacio, que es muy muy rápido, que uno contra uno también es bueno, que también baja y sus llegadas de segunda línea también son peligrosas, ¿no? Entonces tiene muchas variantes en su juego, y es un jugador que a mí me gusta. No sé si podría encajar ahí en Barcelona, pero yo sí al menos lo tendría en cuenta y lo seguiría.
Muy bien. Meo Codro, ha sido un placer. Gracias por la charla y un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias. Pues otro abrazo para ti.
Atenció, atenció, que ja estan aquí i arriben per canviar-ho tot. El Simply Clever Days d'Skoda. I on? Doncs a Gralla Motors, el teu concessionari Skoda a Granollers i Vallès Oriental. Només fins al 15 de març estrena una Skoda a Gralla Motors des de 9.500 euros i amb 4 anys de garantia. Oferta vàlida per unitats finançades amb Volkswagen Bank fins al 15 de març. Gralla Motors, el teu concessionari Skoda a Granollers i Vallès Oriental. Més info a skodagranollers.net.
Qué bueno, pase interior de Musi para Semedo, Griezmann, gol!
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Sí, que Setién, Mister, què tal? Buenas tardes. Maldini, hola, jo t'informo. Trobada amb Xavi.
Vuelve a marcar Leo.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
A les 3 i 35 minuts de la tarda obrim el debat Esportscope amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Molt bé.
Saludo també al Dani Senabre. Què tal, Dani?
Bona tarda a tothom, però especialment al flamant Premi Ràdio Associació de Catalunya 2020.
Gràcies, Dani. Honoris.
Doc.
Eres honoris, eh?
No, tu.
Doctor honoris causa, Dani Senabre.
Sí, però el premi és tuyo.
Sí, també.
Júnior Minguella, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies.
Més del mateix, felicitar l'Oli.
Gràcies, Júnior.
També felicitar el Dani per formar part del premi i
moltes gràcies.
Endavant.
Molt bé.
I el sènior una mica també, no?
Sí, home, i tant.
Home, sí. Tothom col·labora,
però, no? Però evidentment que tot el mèrit i per l'Oli.
Faltaria més. Que no m'entere.
Sí, no seria el mateix.
Mas.
No te mueras, Oli.
Mas. Comencem parlant del personatge mediàtic de la setmana al Barça, o què?
Quin d'ells? Eder Sarabia, Neymar... és que no sé qui és, ja.
Home, Eder Sarabia, no? Jo crec que el que més minuts ha tingut de tele i de ràdio en clau Barça és directe o indirectament Eder Sarabia, no?
Sí, és veritat. És veritat.
Avui, Dani, la pregunta a Esportscope és en què s'ha equivocat Eder Sarabia? En la forma, en el fons o en res?
Home, si ha de ser alguna cosa és en la forma. Jo estic entre en la forma o en res. O sigui, en el fons no, perquè el fons és donar ordres o donar instruccions o queixar-se o manifestar el que creu que està passant al camp, i això en cap cas per mi és un error, és fer la teva feina. Sí que és veritat, jo crec que el vestidor, en fi, no vull dir que s'agafa un paper de fumar, però vull dir, exagera molt, però sí que és veritat que no és el mateix entrenar el Betis que el Barça, i potser hi ha coses que, per exemple, la frase de Semedo, que al principi pensàvem que era per Griezmann, però que a les imatges sembla que és per Semedo, quan diu que no està haciendo nada de lo que hay que hacer i tal, bueno, això sí que es pot evitar perquè et generes una situació incòmoda dins el vestidor, però en general, per mi s'ha sobredimensionat tot massa.
Sí, sí, eso Eder Sarabia lo ha dicho desde el primer partido. Eso no era porque era el Real Madrid, ¿eh? Desde el primer partido estoy seguro que ha dicho todo esto, porque gente que está cerca de los banquillos nos lo dicen. Es un faltón, es tremendo este chico. O sea que,
bueno, lo ha hecho en el Betis, lo ha hecho en Las Palmas y lo hace aquí.
No, y en el Barça desde el primer día.
A mí me ha gustado verlo, igual que me gusta ver los partidos de alevines, infantiles, en los cuales los jugadores todavía no están prostituidos y juegan un poco más por instinto que no por obligación. Y en este sentido, pues yo creo que él ha sido natural, vive el partido intensamente y dice lo que opina en ese momento. Todos los que hemos jugado decimos barbaridades o no dentro del campo y después del partido en función de cómo haya resultado. En este sentido, yo no creo que se haya equivocado.
Ahora, dicho esto, yo prefiero...
Es que lo linchen dentro del vestuario. Pero bueno,
dicho esto, yo prefiero un segundo de, por ejemplo, Reshack, con Cruyff, o Tony Bruins,
pero esto va con la personalidad
que un segundo así.
Sí, pero esto va con la personalidad de cada uno, Oli. O sea,
no, por yo, eso, pero yo doy mi opinión y yo prefiero cosa, otro que no sea tan...
Evidentemente, a preferencias, pues yo también prefiero a alguien más discreto, pero lo que también prefiero es la sinceridad del individuo. Prefiero saber lo que hay, cómo es, y respetarlo y aceptarlo. Que luego tenga otras preferencias, pues evidentemente. Pero juzgarlo de si lo veo bien o lo veo mal.
Oye, ¿y vosotros cuando veíamos estas imágenes estos días, se lo comentaba ahora a Joan, cuando veíamos esto y veíamos a Eder Sarabia diciendo todo lo que decía, y detrás se veía en el banquillo bebiendo agua aquí que Setién mirando para otro lado, ¿vosotros creéis que quienes han fichado aquí que Setién para el Barça dirán, vaya entrenador que hemos traído?
Pero es que
vaya entrenador,
pero
ya lo deberían saber.
¿Y quién ha decidido traerlo? Sí. ¿Y quién ha decidido ficharlo? Pues si estamos en lo
yo no he firmado, yo no he firmado. Habrá sido Bartomeu, yo creo, ¿eh?
Ni Dani, Batllori ha tenido...
Pero yo creo que habrá firmado Bartomeu, ¿eh?
Tampoco ha firmado. Bueno,
Batllori trinca, Dios.
No, yo no he dicho que trinque, yo he dicho que influencia.
Ah, vale.
No, yo pregunto, ¿vosotros pensáis que habrán dicho, vaya entrenador que hemos traído o no?
Pero lo que no puede ser es que piensen eso sorprendidos, porque esta imagen de yo, que no soy un gran experto en primera división, ni me veo todos los partidos, pero esta imagen de Quique Setién en el banquillo con cara de circunstancias y Eder Sarabia gritando de pie todo, gesticulando, yo lo he visto 500 veces en el Betis, ya sí. No voy a Las Palmas, ni voy al Lugo, no voy atrás, no sé nada de esa época, pero del Betis lo hemos visto 1500 veces, entonces cuando el Barça ficha a ese entrenador, yo creo que eso tiene que saber que es así, no puede sorprenderse.
Al Barça no ho ha fet encara, però en algun club anterior sí que alguna vegada Quique Setién li ha arribat a dir a Sarabia, oye, por favor, cállate ya, déjame en paz un poco tranquilito, no me comas la oreja todo el rato porque ya estoy harto. Això ha passat, eh?
Doncs sí. No sé si arribarem. Jo el que tinc interès en saber és, vosaltres creieu que hi ha un abans i un després? És a dir, ho deixarà de fer Sarabia pel que ha passat aquesta setmana o no?
Igual es moderarà una mica.
Tinc interès en veure.
És que a mi, Dani, d'aquest tema, que per mi la seva actitud és bastant anecdòtica, hi ha una cosa que sí que em preocupa una miqueta més, que és que algú al club li digui a Eder Sarabia que es moderi una mica. Vull dir que una altra vegada el que veu els defectes o intenta corregir els defectes dels jugadors és el que se li diu modérate un poquito, i els futbolistes, que són els que s'equivoquen al camp, se'ls sobreprotegeix una vegada més.
Però a veure, no siguem il·lusos. Aquesta persona que dieu que li dirà al Sarabia que es moderi una miqueta i tal, que segur que li dirà, serà un tio del propi vestidor. Que no és que li donin més força al vestidor, més força no pot tenir. O sigui, el problema del Barça és tan profund i tan greu que has de, que solucionar-lo és un drama.
Però llavors que entrenin ells, Júnior, perquè si no ens agraden... Si volem les alineacions que volem els fitxatges que nosaltres volem i volem les instruccions com a nosaltres ens agrada, bueno, doncs entrenem nosaltres els jugadors, no?
Sí, però bueno, però això és una decisió que depèn de la Junta.
Sí, no, home, ja estic exagerant, ja sé que no posaran a Messi a la
banqueta. Evidentment, però és que la solució no, és molt més complexa que escollir un entrenador o que entrenin ells o que deixin d'entrenar ells. No sé si m'explico, és que podem debatre i donar-li mil voltes al comportament d'un entrenador, a la manera de jugar un o la manera de jugar un altre, però al final jo crec que tot és més dramàtic i més profund que tot això. I la solució passa per dintre del vestidor.
A mi em preocupa encara més que els crits de Sarabia, em preocupa que ja comencen a aparèixer informacions que si el vestidor amb Quique Setién no té feeling, que si no el van rebre bé, que si hi havia molta fredor, que si hi ha jugadors importants que no...
És que al final no els agrada cap, Dani, és el que
sí,
tu dius.
Clar, clar,
dir, Guardiola se'n va dient que ens farem mal. Amb Luis Enrique als 5 mesos ja sí, havia clar, muntada la que havia muntada. Amb Valverde al final que s'hi desgasta i tal. Setién tampoc. Bueno, pues què hem de fer?
Pues ja està, pues llavors analitzem on està el problema. Bueno, si els mateixos directors tècnics et diuen que per ells Valverde no havia de començar la temporada i els jugadors estan dient que estan encantats amb Valverde i continua i tal, qui té el poder aquí per decidir?
Sí, sí.
Jo crec que és evident.
Sí, sí, però llega un dia 9 o 10 d'enero i tal i Bartomeu dice, fuera Valverde y que venga Setién.
Que venga Xavi, no. Que venga Koeman, no. Va, pues sí. Que venga Setién.
Pochettino.
Que venga Pochettino, no. Que venga Allegri, no. Que venga Thierry Henry, no.
Claro.
Pues deja Valverde, ¿dónde? Hombre, deja Valverde.
Exactamente. Pero, a ver, yo también entiendo que Bartomeu en ese momento lo que quiere es salvar la temporada y mejorar.
Bueno, salvar, pero si era líder,
Bueno, todo el mundo en sí, pero es que el objetivo yo creo que no era la Liga, era la Champions.
Ah,
sigue
vale,
siendo
vale.
La Champions.
I quan t'enganxen, anant a veure a Xavi allà a Doha i se sap que li has ofert agafar el Barça allà, Valverde no pot seguir. És que...
No, clar que no. Però, en fi, repeteixo, podem donar noms a entrenadors de manera de jugar, de criteri, de que si un directiu fa millor o pitjor, però crec que el problema és molt més profund.
Per tu el problema està al vestidor i que s'ha de fer certa neteja aquí.
No sé si certa neteja, però posar cadascú en el seu rol. I no sé si en comunió... Bueno, jo sempre sóc més partidari d'en comunió, de parlar amb els jugadors i dir, escolteu, aquí vosaltres jugueu el vostre i nosaltres jugueu el nostre, però nosaltres dirigim, vosaltres jugueu, heu de confiar en nosaltres. Ja.
La pregunta és si hagués vingut Xavi, per exemple, haguessin el vestidor hagués reaccionat així, si Xavi és dona que... un dia una instrucció que no li agrada o l'haguessin respectat més.
És que Xavi, una, ni amb el Font ni amb qualsevol altre dirigent hagués vingut en aquest moment, perquè sap del problema i la papereta que té. I jo crec que hagués fet a l'estil de Pep de dir, escolta, jo vinc, però quedi aquest fora. Yeah. I no és ell el responsable. Al final la decisió la pren la Junta.
Sí, sí. Molt bé.
I amb el respecte del vestidor, perquè és el Xavi, no?
Sí, sí. Nada, que estava con les vaques i feliç de venir sí, i ja sí, està. Sí,
sí. I el sábado de la Real. I el
ha ganado más, Setién con esta decisión que el Barça.
Sí, seguro. Bueno, que el Barça no sé, que és a dir, Setién, que, és a dir,
Setién ha ganado seguro.
Sí, el estava que aguanta Setién pueblo, és la ilusió seguro, de, sí, seguro. De treballar al Barça i tal.
Ahora, el Barça que haya ganado con la contratación de Setién...
Bueno, lo veremos con el paso de los meses. Bona pinta no fa,
lo tenemos que ver con el paso de los meses, pero en las mismas circunstancias yo tengo que decir en favor de Setién que yo he visto cosas en la manera de jugar del equipo que me gustan más que con Valverde.
Es veu un camí al fons, el que passa és que és intermitent.
Jo el camí, Dani, no el veig. Però no el veig...
No, de forma de jugar, dic, de sortir amb la pilota des del darrere, d'intentar pressionar dalt, tot això s'intueix, però... Però clar, després tens partits com el de Nàpols, que a mi em va decebre molt, o la segona part del Clàssic, i llavors el camí ja no l'ho és tan clar, ja veus molta boira.
A mi em va decebre molt en el Clàssic, recordeu que jo vaig apostar perquè Braithwaite sortiria titular,
jo també.
I no vaig entendre que no sortiria
titular. Jo també.
De fet, quan va sortir, ja ho vau veure, amb poca cosa, doncs quasi...
Va tenir una només entrar, sí.
No, només entrar, llavors... Tot i que també admeto que jo no hagués portat cap número 9, no? Però bueno, ja que el tens, jo l'hagués aprofitat.
Igual el veiem dissabte. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies, eh?
Un plaer.
Adéu, que vagi bé.
El Barça no es pot permetre perdre cap oportunitat més si vol guanyar la Lliga i ha de sumar 3 punts cada partit.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Messi, De Jong, Busquets, Piqué i Jordi Alba ja en tenen una. I tu? Aconsegueix amb Mundo Deportivo la bossa més culer de la història. Perfecta per viatjar, per fer esport o pel dia a dia. I amb un disseny espectacular del Futbol Club Barcelona. Cartilla dissabte 7 i diumenge 8 de març, només amb Mundo Deportivo.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
S'apropa una nova final contra Osasuna, diumenge al matí.
Sí, senyor, al Sadar, amb 215 pericos, suposo que amb el camp ple, esperant, doncs, què tal... s'ho passa l'Espanyol allà a casa de Ximi Ávila, sense Ximi Ávila, perquè cal recordar que està lesionat. Avui Víctor Sánchez a la sala de premsa. Parla, Víctor, de la unió del vestidor, clau en aquests moments, per no defallir.
Todo el mundo está metido. Somos un grupo que en una situación parecida podríamos estar tirándonos las cosas a la cabeza dentro del vestuario, y creo que hay una unión increíble. Y yo creo que eso nos va a hacer también... sumar muchísimos puntos, porque eso hace que suba la competitividad, hace que el equipo esté alerta, hace que el que juegue intente dar el máximo nivel porque también sabe que tiene otro detrás, y todo eso hace que un equipo mejore siempre.
Si no juega él, jugará Iturraspe, acompañando a David López, porque Roca ni está ni se le espera. No, de moment no el veiem entrenar amb el grup. Víctor Sánchez, 297 partits a primera divisió. Evidentment està dins d'uns dels anys més durs de la seva carrera.
Aún estando en una situación que vamos últimos, creo que el equipo tiene total confianza de que se va a reponer, pero es verdad que ha sido un año y que va a acabar siendo independientemente de que salve en la categoría, va a acabar siendo un año duro en el sentido de que has hecho muchas semanas abajo y eso es difícil de llevar y de llevar encima esa presión que tienes durante todo el año esas posiciones. Estoy seguro de que al final de mayo vamos a tener una alegría, pues como te digo, esa alegría va a ser inmensa porque después de tanto sufrir va a ser una gran recompensa el conseguir que la gente esté orgullosa de nosotros.
M'aferro a una dada, Batllori, i estava Víctor Sánchez a l'equip. L'última vegada que un equip a primera divisió sent el màxim golejat es va salvar de baixar va ser l'Espanyol la temporada 2015-2016 amb Sergio González i Galca a la banqueta. Aquella temporada l'Espanyol va rebre, agafat, 125 gols i es va salvar. Ara l'Espanyol, que n'ha rebut 45, que són molt menys dels 125 que va rebre, és el màxim golejat i és el cue. Esperem que la cosa millori. I acabo perquè tu et preguntaràs el bon rendiment de Cabrera, de RDT i d'en Barba, de moment, i diràs, escolta, i del porter què en sabem, de l'Oyer? Doncs a mi m'han dit que va patir una lesió, segueix lesionat, i que en 10 dies estarà llest per tornar a l'equip, o almenys a les convocatòries. És a dir, que se l'espera per estar ok davant l'Alavés d'aquí a 10 dies.
Perfecte. Quique, gràcies.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Son 8 pacientes los que han dado positivo, pero también queremos trasladar estos pacientes que han dado positivo.
¿Cuentas con el coronavirus? Los expertos coinciden en las normas básicas de higiene, lavarse las manos.
Han hecho siempre creer que en los pueblos no se puede vivir, que no tenemos de nada.
Se nos llena la boca de despoblación y se nos olvida que para entender esto y para buscar soluciones, lo primero que hay que hacer es ir a los sitios.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Anem al bàsquet, Albert. Va guanyar el Barça a la pista de l'Alba a Berlín, però el partit no va ser bo.
Mal partit del Barça, el millor la victòria i que el Barça va saber decidir els últims minuts. 80-84 a casa d'Aito García Reneses és la victòria número 21 a Europa del conjunt blaugrana. Queden 7 pel final de la fase regular. Segueix empatat el Barça amb el Real Madrid a victòria. Segon de moment el Real Madrid, tercer el Barça. Queda un clàssic en aquestes 7 últimes jornades i sabem, fent números, no és molt complicat, que el Barça no pot caure de la sisena posició. Recordem que els enfrontaments a quarts, 1 contra 8, 2 contra 7 i així successivament. Ahir al Barça li van haver el primer quart i l'últim. Vaja, que va començar bé i va acabar bé, però va anar remolc durant gran part del partit, va estar 11 amunt l'Alba de Berlín, que va pressionar bé, que va jugar molt millor que el Barça, que va encertar en els llançaments i que va ser molt més físic que el conjunt blaugrana. El Barça va guanyar perquè dos jugadors, Delaney amb 16 punts i sobretot Àlex Abrines amb 17 punts i 3 triples, van rescatar el conjunt de Pesic.
Avui ha estat més complicat, no? Perquè és un equip que no juga com els altres. Nosaltres pensem en nosaltres mateixos. Tenim, no sé si són 8 partits més, 8 finals. Els hem de guanyar tots. Sabem que, òbviament, el partit del Madrid serà el més important, no? Però no serviria de res si hem perdut un partit contra un altre rival.
El Barça que va tornar de matinada. Aquesta tarda hi ha entrenament i prèvia perquè demà Tenim la jornada número 28 de l'Eurolliga, que arrenca avui, ara en parlem, amb el Barça-Bayern de Munic al Palau Blaugrana.
Sí, avui tenim el València-Milan, del que hem parlat a les últimes hores, que finalment es jugarà a porta tancada.
Sí, a porta tancada. Recordem que les competències a nivell de sanitat estan transferides a les comunitats autònomes i aquí el govern valencià, vaja, no ha donat ni dret a rèplica al València. Recordem que el València ja va intentar donar arguments, com que el 98% de l'aforament de la Fonteta està venut a abonats, a seguidors del València. L'Eurolliga es va posar al costat del València, però la Conselleria de Sanitat Valenciana ha entès que aquest partit s'ha de jugar a porta tancada. 9 de la nit, València, Armani, Milan. I atenció, que el company Roberto Arrillaga, des de Vitoria, em diu que el Baskonia, Armani, Milan, del 25 de març, si segueix la cadència del coronavirus, també es jugarà a porta tancada.
I una cosa més, avui pendents de la Copa de la Reina, que arrenca a Salamanca.
Sí, tenim dos representants catalans, són l'Espar City Lifuni Girona, també el Cadí La Seu a Salamanca, a casa del Perfumeries Avenida, que és el vigent campió. Recordem, primer quarts, després semifinals i la gran final el diumenge. Avui amb els enfrontaments, primer Lointec Guernica davant Araski i Perfumeries Avenida davant Duran Encino. Hem parlat a COPE amb una de les catalanes que té el Perfumeries Avenida, ex del Cadí La Seu, Andrea Vilaró. Així veu aquesta Copa de la Reina 2020.
Yo creo que va a ser una Copa de la Reina muy igualada. Creo que a lo mejor es de las más igualadas de los últimos años, teniendo en cuenta que tanto nosotras como Girona, ¿no?, hemos perdido más de un partido en la liga regular, y teniendo en cuenta que es el torneo de los nervios, donde los equipos a lo mejor que tienen menos opciones saben que eso es solo un partido. Entonces yo creo que va a ser una Copa de la Reina muy igualada.
Avui quedarà definida ja aquesta semifinal. Tot apunta a un clàssic perquè vam per llocs diferents del quadre. Perfumeries, Esparci, Telefoni Girona, i demà com a mínim tindrem un representant català a les semifinals, perquè a quarts tenim aquest duel entre gironines i lleidatanes.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Última afectació del coronavirus. L'hem conegut fa uns minuts. Gil, bona tarda.
Penúltima, Vallori, bona tarda.
Ah, que hi ha una altra...
Després ampliarem a l'última hora. Sí, sí, sí.
L'última de la que jo tenia coneixement té a veure amb l'hoquei patins. El Comitè Europeu suspèn les competicions.
Hi ha més coses al món del waterpolo. Ara d'aquí uns minuts ampliarem, però la mesura més grossa, podríem dir-ho d'aquesta manera, és el que ha decidit avui l'Europea d'hoquei, l'Europea de patinatge, que en el món de l'hoquei patins ha decidit la suspensió immediata de les competicions continentals de clubs. És a dir, Barça, Reus i Noia, que estaven jugant la Lliga Europea, es queden aturats a l'última jornada de la fase de grups, que havia de decidir els equips classificats pels quarts de final. Afectats a la Copa d'Europa femenina, Manlleu i Palau de Plegamans, que havien de jugar a l'abril la final a 4. I a la Europe Cup, l'antiga Cercs, el Caldes, l'Igualada i el Voltregà, que havien de jugar la tornada de quarts de final. A més, també queda afectada per aquesta decisió de l'Europea de Patinatge la Copa Llatina Sots 23, en aquest cas competició de seleccions.
Seguint amb hoquei patins, un històric de l'hoquei patins català, el Vic, en situació molt delicada. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Vallori. El Club Patí Vic acaba d'entrar en concurso de acreedores porque tiene una deuda de 2,5 millones de euros y no tiene dinero para pagar los gastos corrientes como el mantenimiento de sus instalaciones o pagar al personal que trabaja. Por este motivo, la directiva en pleno dimitió hace unos días y será un administrador concursal el que decida si el club es viable o tendrá que ser liquidado. Lo más importante es que el equipo que participa en la OK Liga no corre el riesgo de desaparecer ni de retirarse de la competición en mitad de temporada, a pesar de que es el colista y está abocado a jugar un playoff por la permanencia porque están administrados dentro de una asociación que lo hace económicamente viable. Lo explica la presidenta, que acaba de dimitir, Lídia Val.
Hem de pensar, pues, com un club com el que és, amb una història de 70 anys, amb una entitat, doncs, amb un ressò mediàtic, vam ser seu olímpica. Bueno, que ha d'haver-hi quina serà la solució, però jo, per mi, ha d'haver-hi alguna possible solució. El club no té com per què anar-se'n a liquidar-se. Hi ha un deute elevat, però evidentment hi ha un patrimoni, un actiu important, un actiu de 3.100.000 euros. Un actiu que respon, pues, a tot aquest deute.
La posibilidad de que el club, que engloba varias disciplinas deportivas como natación, vóley, tenis y pádel, sea viable pasa por aumentar la masa social, que ha bajado de 1.800 socios a 900, según Lídia Vidal. Con un número de entre 1.200 y 1.300 socios, el club funcionaría perfectamente. También se puede vender parte del patrimonio y buscar inversores de empresas de la zona.
Algo que vingué y que explote, vendran todo lo que es la unidad productiva, todo lo que es la actividad de piscina, de pabellones, de pistes de pàdel, de pistes de tennis. Si això no es donés a terme, pues, bueno, no sé què decidirà el soci o què decidirem el soci, però bueno, potser ens hauríem de vendre doncs, una part d'instal·lacions perquè pogués sobreviure i perquè pogués continuar amb tota l'activitat normal i sent el club a dins.
El administrador concursal se hará cargo del club en un plazo máximo de un mes y decidirá su futuro. De momento, son los trabajadores del club los que llevan la entidad en el día a día, especialmente en el equipo de hockey.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Hell Superstar!
Rojiblancos, bienvenidos. Busqueu-vos a les xarxes la reversió del Bienvenidos que ha fet Miguel Ríos amb motiu del Granada Atlètic de Bilbao d'aquesta nit, Copa del Rei.
Ho farem.
Coronavirus. Waterpolo femení, Catània-Sabadell, tornada de quarts de final de la Champions, es jugarà a porta tancada. FIFA proposa ajornar la classificació per Qatar 2022 a la zona d'Àsia. Comença a haver-hi run-run al voltant de la Marató de Barcelona prevista pel 15 de març.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4.